Bon dia. L'ocupació hotelera d'aquesta Setmana Santa creix més d'un 2% respecte a l'any passat a la Garrotxa.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Sí que hem vist una diferència entre la primera part de Setmana Santa i la segona part, en el qual la primera part estava molt enfocat i hem rebut molts visitants que són públic escolar. Per això hem vist una ocupació en cases de colònies i alberg pràcticament del 100%.
És la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Els càmpings i els hotels freguen el 100% de la seva capacitat aquesta Setmana Santa, seguit de les cases de turisme rural i les de colònies. A Olot, l'àrea de turisme ha afegit noves visites guiades enfocades a tots els públics que arribin a la ciutat durant aquestes dates. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dijous 6 d'abril de 2023 i el dia té més actualitat, que repassem en titulars amb l'Oriol Puigverd.
El dia en 4 minuts.
Les Planes d'Hostola sorteix els pisos adreçats a joves.
Són de protecció oficial perquè no hagin de marxar per falta d'oferta. El contracte de lloguer té una durada de 5 anys temps, durant el qual l'Ajuntament considera que els interessats poden estalviar. L'alcalde de Les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà.
Marxar forçada, doncs, perquè no hi havia l'oferta d'un lloguer en el qual, doncs, poder començar a viure els primers anys i després, quan hagin pogut estalviar, quan ja tinguin feines més estables, doncs després sí, embolicar-se si volen i ho desitgen amb alguna hipoteca.
El coronavirus deixa conseqüències entre els estudiants universitaris 3 anys després de la pandèmia.
Doncs sí, ho diu el sociòleg de la Universitat de Girona, Jordi Feu, en una entrevista al programa 5 minuts més. Assegura que han detectat una falta de motivació i poca claredat a l'hora de resoldre els problemes.
Parlant del que jo he vist, que en el meu espai més immediat de l'espai clàssic i la Facultat d'Educació, no? Un cert despistament per part dels estudiants, un cert despistament i una certa relaxació.
També parlarem d'una de les grans protagonistes d'aquesta setmana, que som les mones, perquè l'augment general dels preus no perjudica la seva venda durant la Pasqua, que tornaran a les nostres taules aquesta Setmana Santa.
Doncs, Roger, fidels a la tradició, els pastissers i pastisseres ultimen els preparatius per una de les grans campanyes de l'any. El pastisser de Ferrer Xocolata és Jordi Ferrer.
Per sort, vull dir, i per la tendència que estem veient des de que es van començar a fer els encàrrecs fins avui, no sembla que hagi de disminuir. Tampoc és que hi hagi d'haver-hi un boom gaire més gran, perquè aquest boom ja hi va ser.
També marxarem cap a Castellfollit de la Roca, que posa en valor la feina dels picapedrers.
I ho fa amb la 8a edició de la fira dedicada a aquest col·lectiu. Com a gran novetat, comptarà amb el Gremi de Margers de Catalunya, que ensenyaran com es pot fer una paret de pedra seca. L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter.
És donar a conèixer, difondre, doncs, tota la feina dels picapedrers que els picapedrers feien a Castellfollit. Va recordar que Castellfollit havia arribat a tenir fins a 5 pedreres, la més important.
I avui pràcticament passarem per tota la Garrotxa, perquè també anirem cap a Montagut i Oix, ja que coneix una mica més sobre el passat històric de la Serra del Toix.
L'estiu passat, un arqueòleg del País Basc, Gorka Martín, va venir a fer un estudi del que va ser un dels camps de batalla de les Guerres Carlines.
Tenim els resultats acadèmics o científics, i per l'altra també hi ha uns resultats de dinamització i de transmissió del coneixement que també han sigut molt positius, perquè ara la gent d'Oix i d'Olot i de la Garrotxa.
En esports, la Unió Esportiva Olot afronta un partit vital contra l'Alzira.
Només una victòria davant l'equip que ocupa el lloc de play-out permetria als olotins creure en la permanència. A hores d'ara, són 7 punts els que separen els dos equips, quan falten 6 jornades per al final. L'entrenador de l'equip és Albert Blázquez.
Matemàticament encara no seria res, però sí, sabem de la importància, sabem del que en juguem. Tampoc ho pintaria com una final, perquè és el que dic, matemàticament encara no seria res, però bueno, sí que és molt i molt important.
I també a la carpeta esportiva parlarem de la marxa santjoanenca, que comptarà enguany per primera vegada amb 2 recorreguts.
El Club Poliesportiu Sant Joanenc ha pres aquesta decisió davant les queixes dels participants sobre la llargada de l'itinerari. El secretari del Club Poliesportiu Sant Joanenc és Xavier Alonso.
Fem 2 recorreguts diferents, un de més curt i un de més llarg, per donar opció a que vingui, si ve mainada o gent així que no es dedica tant a caminar. Abans era, esclar, una sola opció i us se solia trobar una mica llarg.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Comença l'operació de trànsit a les carreteres catalanes per Setmana Santa. Obrim el focus. Perquè durant aquests dies a les carreteres hi haurà controls, obres i vies més complicades.
Es preveu que entre aquest dijous i divendres 380.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona i que entre diumenge i dilluns de Pasqua en tornin uns 600.000.
Tarragona, entre les 20 millors ciutats del món per visitar durant la Setmana Santa.
La revista especialitzada en viatges Travel Mag destaca la ciutat com un dels punts més interessants d'aquests dies al costat d'Itàlia o les Filipines.
I una de les notícies destacades d'aquest dijous és la mort de l'exministre Josep Piqué als 68 anys.
Ha mort a Madrid després d'una llarga carrera empresarial i política en què destaca el seu paper en els governs de José María Aznar.
A la pàgina internacional, la policia israeliana assalta la mesquita de l'Aqsa en ple Ramadà i creix la tensió a Gaza.
La irrupció de la policia israeliana ha derivat en un augment de la tensió a la zona amb llançament de coets des de Gaza i bombardeig israelià sobre posicions de Hamas.
Silvio Berlusconi té leucèmia i està ingressat a l'UCI d'un hospital de Milà.
El Corriere della Sera revela que la pneumonia per la qual va ingressar dimecres ve provocada per un tipus de càncer a la sang que debilita la salut del líder de Forza Itàlia.
I un jove irromp en una escola del Brasil i mata 4 infants d'entre 5 i 7 anys amb una destral.
L'home de 25 anys ha saltat un mur per colar-se a l'escola i finalment s'ha entregat a les autoritats.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dijous no ens portarà grans novetats, però alguns núvols al matí i migdia. De fet, a la tarda es mantindrà mig ennuvolat a les comarques interiors i pot arribar a caure alguna gota cap a la comarca d'Osona. Ben poca cosa. A la resta s'anirà aclarint, amb més clarianes a la tarda i estones de sol. La temperatura pràcticament no canviarà, una mica més alta, tant de dia com de nit. La nit freda, d'hivern, pràcticament, però potser no tan baixa com ahir. Ahir vam tocar fons, 2 sota 0 de mínima a Ripoll o també a Mieres, 1,5 sota 0 a Olot. La màxima va ser de 18. A Vic van baixar fins a 1 grau positiu, 20 de màxima, i destaquem els 9 sota 0 de Das a la Cerdanya. Avui es quedarien cap als 5 o 6 sota 0 en aquest sector. Molt fred, però potser no tant com ahir. Bé, de dia màximes de 16-20 graus aproximadament i, per tant, aquesta tendència a pujar lleugerament la temperatura. Bé, divendres, dia de sol, alguna boirina al matí, la temperatura una mica més alta, no ve una gran pujada, però sí que el fred de dies enrere doncs, quedarà una mica més esmorteït i el sol serà el protagonista. De fet, el cap de setmana també, cap de setmana més aviat assolellat i amb temperatures clarament més altes, especialment de dia.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 6 d'abril del 2023 parlant de l'ocupació hotelera d'aquesta Setmana Santa a casa nostra, que creix més d'un 2% respecte a l'any passat. Els càmpings i els hotels freguen el 100% de la seva capacitat a la Garrotxa, seguit de les cases de turisme rural i de les de colònies. A Olot, l'àrea de turisme ha afegit noves visites guiades enfocades a tots els públics que arribin a la ciutat durant aquestes dates. Ens porta més detalls l'Aniel Puigvert.
Les altes temperatures porten més turistes a la Garrotxa. La mitjana d'ocupació hotelera per aquesta Setmana Santa frega el 70%, segons les previsions del sector. Si comparem aquests números amb els de l'any passat, suposen un increment del 2,23%. Durant la Setmana Santa, curiosament, els càmpings és on hi ha una major previsió d'ocupació, ja que ronden el 95% de la seva capacitat. Els segueixen els hotels amb un 93%, els allotjaments de turisme rural amb un 85 i les cases de colònies i albergs amb poc més de la meitat de la seva oferta. Tot i així, segons la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, hi ha una diferència entre la primera i la segona part de la setmana.
Sí que hem vist una diferència entre la primera part de Setmana Santa i la segona part, en el qual la primera part estava molt enfocat i hem rebut molts visitants que són públic escolar, per això hem vist una ocupació en cases de colònies i alberg pràcticament del 100%, i en aquesta segona part de setmana, que probablement és la que preveiem que vingui molta més gent, que tinguem molts més visitants, sí que veiem pràcticament una plena ocupació en el que són els hotels, per exemple.
Un dels objectius que tenien des de Turisme Garrotxa era aconseguir desestacionalitzar el turisme a la comarca, una fita que, segons Canalies, ja han aconseguit.
Realment veiem que el sector és optimista, sobretot per això, perquè el flux de visitants està molt equilibrat durant tota aquesta setmana, però també hem vist que queda molt distribuït durant tot l'any. O sigui que ja deixem probablement de tenir temporades puntuals i tot queda molt distribuït durant tot l'any. També val a dir que això ve molt acompanyat del temps, que durant l'any trobem molt bon temps.
Per aquesta Setmana Santa, des de l'àrea de turisme d'Olot, també han volgut impulsar una sèrie de visites guiades per donar visibilitat a diferents punts de la ciutat. Han organitzat dues visites relacionades amb la Setmana Santa, com la ruta Descobreix el cementiri d'Olot i Olot Monumental.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Les Planes d'Hostola sorteja els pisos adreçats a joves. Són de protecció oficial perquè no hagin de marxar per falta d'oferta. El contracte de lloguer té una durada de 5 anys, temps durant el qual l'Ajuntament considera que els interessats poden estalviar. Durant aquests dies es coneixeran els primers joves que viuran en aquests pisos, informa Guillem Guardiola.
Que els joves marxin dels pobles és una de les grans preocupacions de molts municipis de Catalunya, que estan veient com l'anomenada despoblació s'està convertint en una realitat. Aquests dies, les Planes d'Hostoles ja ha posat en marxa l'últim pas per cedir pisos socials adreçats a joves del poble, un procés que va començar en els darrers mesos quan el consistori va tancar la compra de 3 pisos de lloguer social. Abans de Nadal es va fer l'adjudicació d'aquests habitatges entre tots els candidats que complien els requisits. Els qui ara guanyin el sorteig es podran quedar els habitatges amb un baix cost. L'alcalde de les Planes d'Hostoles és Eduard Llorà.
Marxar forçada doncs, perquè no hi havia l'oferta d'un lloguer en el qual doncs, poder començar a viure els primers anys i després, quan hagin pogut estalviar, quan ja tinguin feines més estables, doncs després sí, embolicar-se si volen i ho desitgen amb alguna hipoteca. Però en tot cas, hi havia poca oferta i per tant vam decidir que tots els pisos els poséssim a disposició de la gent jove.
Un dels objectius de l'Ajuntament era adquirir una quantitat de pisos per tal d'intentar posar fre a la marxa dels joves i alhora donar una llar a aquelles famílies amb dificultats econòmiques. Llorà explica que també volien posar fre a la falta d'oferta que hi havia al poble en matèria d'habitatge.
Va seguint recurrent, o sigui, no hi ha uns pics de demanda que un cop en tinguis 10 de posats i 10 de fets doncs ja s'hagin acabat, sinó que les necessitats van apareguent a mesura que doncs, els projectes de vida de la gent van continuant i van apareguent doncs, aquestes necessitats doncs, perquè la gent creix, la gent troba parelles, vol establir, vol marxar de casa i per tant hem de poder ajudar a la gent doncs, que el mercat no trobi.
El lloguer d'aquests habitatges de protecció oficial de les Planes d'Hostoles tindrà una durada de 5 anys i amb preus assequibles. Al final d'aquest termini es tornaran a sortejar.
I precisament seguim parlant de joves perquè la Covid deixa conseqüències entre els estudiants universitaris 3 anys després de la pandèmia. Ho diu el sociòleg de la Universitat de Girona, Jordi Feu, en una entrevista del programa 5 Minuts Més. Assegura que han detectat una falta de motivació i poca claredat a l'hora de resoldre els problemes. La pandèmia també ha canviat les prioritats de les persones. Segons Feu, en una societat que abans ja era individualista, les entitats han de fer mans i mànigues per recuperar el teixit social. Crònica de Pere Ubach.
La pandèmia del coronavirus ha intensificat els problemes de salut mental. Segons el sociòleg de la Universitat de Girona, Jordi Feu, quan es van treure les restriccions hi va haver una explosió per fer tot el que no s'havia pogut realitzar en aquell període. Feu diu que després d'aquest boom s'ha tornat a una certa normalitat, però en alguns sectors, sobretot amb adolescents i joves, es noten conseqüències psicològiques importants.
Parlant del que jo visc en el meu espai més immediat, de l'espai clàssic i la Facultat d'Educació, no? Un cert despistament per part dels estudiants, un cert despistament i una certa relaxació. una certa fragilitat a l'hora de construir relacions socials perdurables. De vegades tant s'abandona d'algunes qüestions, que no estic prou animat per fer aquest treball, per fer aquesta tasca.
Jordi Feu demana als centres educatius que, a més d'impartir coneixement, tinguin cura de les persones. A tots aquests problemes se li ha de sumar el fet que la societat és cada vegada més individualista i des de la pandèmia les persones han deixat de col·laborar en entitats per centrar-se en altres projectes, com la família, per exemple. Feu alerta que l'individualisme anirà més en el futur, atesos els missatges que constantment rebem en aquest sentit.
En una societat neoliberal com la que vivim, el lema està explicat del dret i del revés. Espavila't tu i tu el primer. Per tant, aquest és el missatge que rebem per totes bandes, a nivell econòmic, a nivell social, a nivell informatiu també, etc etc. Ara, la pandèmia pot haver accentuat una mica això? Sí.
Segons Jordi Feu, la majoria de la societat no s'imaginava que el món es pogués aturar com ho va fer fa 3 anys. Diu que l'espècie humana tendeix a oblidar la memòria històrica i que, per tant, si es tornés a decretar un confinament, ningú se'n recordaria de les conseqüències que ha tingut i que encara avui dia persisteixen.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. La Federació Catalana de Càmpings ha criticat la manca de planificació del govern en la gestió de l'aigua dels últims anys. El president de l'entitat, Miquel Gotanegre, ha lamentat que en els últims anys no s'hagi pres cap mesura per reduir les pèrdues de la xarxa de l'aigua potable, cobrir canals de rec o construir dessalinitzadores. Ara que hi ha sequera, correm-hi tots, ha criticat Gotanegre. En aquest sentit, el president ha recordat que el sector del càmping fa anys que ha invertit en el reaprofitament d'aigua. Això permet que alguns establiments utilitzin l'aigua dels filtres de les piscines per a les cisternes del vàter, límit del consum d'aigua per reduir la pressió o sistemes de rec amb gota a gota. Els bombers continuen remullant i fent tasques d'inspecció al magatzem de fruita incendiat aquest dimecres al camí Mas Paterra de Garrigàs, a l'Alt Empordà. El cos d'emergències manté 9 dotacions a la zona on l'incendi ha afectat totalment la nau de fruites. També hi ha desplaçat una dotació del grup d'estructures col·lapsades, ja que una de les façanes presentava risc de col·lapse. El foc iniciat dimecres ha afectat totalment l'interior de la nau de Garrigàs, però els bombers ja van aconseguir ahir al vespre l'objectiu d'evitar la propagació del foc a la nau del costat. I un dromedari i diversos bous es van escapar ahir al vespre d'un centre d'aventura del Pertús i van provocar un accident amb dos cotxes implicats a la Nacional 2 a la Jonquera. Segons han informat els Mossos, cap a 3:15 de la nit van rebre l'avís d'un accident al quilòmetre 778. Quan hi van arribar hi havia dos vehicles afectats i dos bous i un camell. Un dels bous va quedar estès a terra i l'altre malferit. Finalment, els animals han pogut retornar al centre.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
L'augment general dels preus no perjudica la venda de les mones de Pasqua que tornaran a les nostres taules aquesta Setmana Santa. Fidels de la tradició, els pastissers i pastisseres ultimen els preparatius per una de les grans campanyes de l'any, el Barça i els productes de Disney entre els més sol·licitats pel públic general.
Segons Jordi Ferrer, de Ferrer Xocolata, les mones de Pasqua són més cares que en anys anteriors, però se'n venen més. A conseqüència de l'augment del preu en les matèries primeres i en l'energia, Ferrer avisa que es podria veure un encariment moderat, ja que, tal com diu ell mateix, tot s'ha pujat. Des de la pandèmia, els pastissers van veure un augment en el nombre de vendes, una tendència que continua creixent. A Ferrer Xocolata es venen prop més de 400 mones de Pasqua.
I, bueno, per sort, vull dir, i per la tendència que estem veient des de que es van començar a fer els encàrrecs fins avui, no sembla que hagi de disminuir. Tampoc és que hi hagi d'haver-hi un boom gaire més gran, perquè aquest boom ja hi va ser, però sí que és un número bastant elevat comparat amb anys d'abans de la pandèmia.
La Setmana Santa són uns dies molt esperats pels pastissers, ja que, segons Ferrer, és aquí on poden explotar la seva creativitat. A Ferrer Xocolata fa mesos que es preparen per tenir-ho tot a punt. Aquest any han dividit les mones de Pasqua en dos grups, les tradicionals fetes a partir d'ous i esferes i un altre grup basat en els jocs de taula de tota la vida.
Fem aquestes temàtiques de jocs de nens petits, però després hi ha els jocs grans, vull dir, perquè hi ha els dos tipus de gent, no? És tant per mainada com per joves com per adults. Doncs fem aquests tres tipus de mones que puguin anar per tots els públics.
A Ferrer Xocolata hi ha sempre un espai dedicat a grans muntatges. Ara s'hi pot veure una mona gegant relacionada amb el bosc de Hansel i Gretel, Els alumnes de l'escola Joan 23 seran els encarregats de trencar-la el dimecres 19.
I abans dels esports, marxem cap a Castellfollit de la Roca, que posa en valor una vegada més la feina dels picapedrers. Ho fa amb la 8a edició de la fira dedicada a aquest col·lectiu. Com a gran novetat, comptarà amb el Gremi de Margers de Catalunya, que ensenyaran com es pot fer una paret de pedra seca. Els actes es faran durant tot el dia al centre del poble i estaran adreçats a tots els públics.
Castellfollit de la Roca és un poble de tradició històrica en el món dels picapedrers. Anys enrere, el municipi comptava amb 5 pedreres. La més coneguda i on hi treballava més gent de Castellfollit era la Pedrera Ortiz. Era un sector que donava feina a gairebé mig municipi durant gran part del segle XX. Per seguir difonent la feina que es feia abans al poble, se celebra des de fa 8 anys la Fira dels Picapedrers, una fira que comptarà amb diferents actes relacionats amb la pedra i aquest any, com a gran novetat, amb la presència del Gremi d'Emergers de Catalunya. L'alcalde de Castellfollit de la Roca és Miquel Reverter.
A part del mercat tradicional d'alimentació i artesania que es podrà trobar, hi haurà aquestes dues, diguéssim, mostres de picapedrers, una exposició fixa que tenim a l'Església Vella, on hi ha les eines antigues de que feien servir els picapedrers i que algunes encara fan servir picapedrers actuals locals.
La Fira dels Picapedrers de Castellfollit de la Roca comptarà també amb un mercat artesanal de 10 del matí a 7 de la tarda a la plaça dels Gegants. També hi haurà activitats pels més petits, com el taller 3 en ratll empedrat, per donar a conèixer la feina del picapedrer a la mainada. Una sèrie d'actes que, segons Reverter, han de posar en valor una de les tradicions més arrelades del poble.
És donar a conèixer, difondre, doncs, tota la feina dels picapedrers que els picapedrers feien a Castellfollit. Va recordar que Castellfollit havia arribat a tenir fins a 5 pedreres, la més important era la Pedrera Ortiz, on hi havia treballat molta gent del poble, i bàsicament és això, és difondre tota aquesta feina que es feia del nostre, humilment com hem fet sempre.
La 8a Fira de Picapedrers de Castellfollit de la Roca es celebrarà aquest diumenge. Tots els actes són gratuïts.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot afronta un partit vital contra l'Alzira. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
Només una victòria davant l'equip que ocupa el lloc de play-out permetria als olotins creure en la permanència. A hores d'ara són a 7 punts dels que separen els dos equips quan falten 6 jornades per al final. El partit es jugarà diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal David Planella.
Aquest diumenge de Pasqua, la Unió Esportiva Olot jugarà un partit a vida o mort. Tot el que no sigui guanyar l'Alzira serà posar un peu i mig a tercera divisió. L'entrenador del conjunt olotí és Albert Blázquez.
Matemàticament encara no seria res, però sí, sabem de la importància, sabem del que en juguem. Tampoc ho pintaria com una final, perquè és el que dic, matemàticament encara no seria res, però bueno, sí que és molt i molt important i així ho transmetem a dins.
L'Olot és a 7 punts del play-out i diumenge en rebrà l'estadi el rival que ocupa aquesta posició. L'únic objectiu és acostar-se 4 punts de l'Alzira quan faltaran 5 jornades perquè s'acabi la Lliga i per aconseguir-ho els olotins han de guanyar un duel directe per primera vegada aquesta temporada. Fins ara, tots els partits contra rivals de la part baixa han acabat amb empat o amb derrota. Blázquez assegura que veu l'equip preparat per canviar la història i explica què creu que hauran de fer diferent.
No creure'ns que per jugar aquí casa ja hem de ser nosaltres 100% dominadors de la pilota, no? Crec que aquí a Lleida van pecar d'això i això va fer que estiguéssim més oberts i donéssim més espais al rival que al final és quan ens van fer mal ells i potser va per aquí una miqueta, no? Centrar-nos més en defensar bé i després quan la tinguem, doncs mirar de fer mal però més directe, no, tant, no fa falta tanta pilota d'aquí cap allà.
L'entrenador vol veure un Olot intens i directe i demana a l'afició que l'ajudi de veritat.
Que l'afició vingui, que l'afició apreti, sobretot que apreti. Si són 500, que apretin els 500, saps? Prefereixo 500 apretant a mort que 1.000 callats.
I avisa que tindran a davant un rival molt complicat de superar. Tot i no passar per un bon moment, encadena 6 jornades sense guanyar, amb un balanç de 3 empats i 3 derrotes, l'Alzira és un equip valent que vol jugar bé.
Es senten més còmodes en pilota que sense i, bueno, doncs, un bon equip, amb bons jugadors, no? És un equip complicat, eh? No, que la gent no es pensi pas que perquè estiguin on estan o perquè estiguin allà marcant ells el play-out, doncs no, és un equip complicat Bueno, té bons jugadors i que tenen molt clar que juguen.
Per rebre l'Alzira, l'Olot recupera Marc Castells, té el dubte de David Vigues, que va ser baixa la setmana passada, i no podrà comptar amb Gonzalo Pereira. El central, el jugador que acumula més minuts de la plantilla, va veure la cinquena targeta groga al camp del Deportiu Aragón. La seva absència, diu Blázquez, serà una oportunitat per Lluís Espar.
Que demostri que es guanya titularitat que potser no ha tingut aquests últims partits. No? Al final això és el futbol i això fa pujar el nivell de l'equip, i si Lluís està bé, doncs segurament que la setmana següent en Gonzalo haurà de pujar el nivell per jugar.
L'Olot Alzira jugarà diumenge a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
Del futbol passem a parlar de la marxa santjoanenca, que comptarà enguany per primera vegada amb dos recorreguts. El Club Poliesportiu Santjoanenc ha pres aquesta decisió davant les queixes dels participants sobre la llargada de l'itinerari. Una vintena de voluntaris han ajudat a organitzar la marxa, que enguany comptarà amb unes 150 persones.
La marxa santjoanenca d'aquest diumenge arriba amb novetats. Per primera vegada en gairebé 20 edicions, el Club Poliesportiu Santjoanenc ha previst afegir una marxa curta de 14 quilòmetres per complementar el recorregut llarg de 19. Una vintena de voluntaris han ajudat les últimes setmanes a buscar, marcar i finalment netejar el traçat del camí. El secretari del Club Poliesportiu Santjoanenc, Xavi Alonso, ha justificat que amb la nova marxa curta han posat solució a les queixes freqüents sobre la llargada del recorregut.
Fem dos recorreguts diferents, d'un de més curt i un de més llarg, per donar opció que vingui si bé mainada o gent així que no es dedica tant a caminar. Abans era, esclar, una sola opció i us solia trobar una mica llarg. Llavors fem una versió curta de 14 quilòmetres, amb poc desnivell, una versió més llarga de 19 quilòmetres, amb pujada a Sant Miquel del Mont, però bueno, tampoc és que sigui una cosa molt exagerada, accessible a tothom.
El Club Poliesportiu Santjoanenc preveu la presència d'entre 100 i 200 persones procedents majoritàriament del mateix poble i la comarca, i també de turistes i visitants residents a la Garrotxa durant aquesta Setmana Santa. La marxa curta arribarà fins a l'oratori de Sant Valentí, mentre que la llarga tindrà el seu punt àlgid a Sant Miquel del Mont.
Aquí a la comarca se'n fan bastantes, tots els pobles de per aquí, tenim el paisatge de la Garrotxa, doncs gent que ve de vacances aquests dies de festa, que estan en càmpings i que estan per aquí a la comarca, doncs poden aprofitar per venir i veure punts d'aquí de la comarca, esglésies romàniques, punts d'interès.
Les inscripcions per la marxa santjoanenca es poden fer a través del lloc web del Club Poliesportiu Santjoanenc i també de forma presencial mitja hora abans que arrenqui la marxa. El tret de sortida es donarà a les 8 del matí davant les instal·lacions del club.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada parlarem d'arqueologia. I és que Montagut i Oix ja coneix una mica més sobre el passat històric de la Serra del Toix. L'estiu passat, un arqueòleg del País Basc, Gorka Martín, va venir a fer un estudi del que va ser un dels camps de batalla de les Guerres Carlines. Fa uns dies va tornar al poble per presentar el seu estudi i per mostrar els 5 centenars de peces que hi va trobar durant les inspeccions. Tot plegat podria culminar amb una exposició l'any que ve, quan es compliran 150 anys dels fets. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
Gorka Martín és un arqueòleg de la Universitat del País Basc que l'estiu passat va venir a la Garrotxa per fer un estudi comparatiu de les Guerres Carlines a Catalunya, al País Basc i Navarra. Concretament, ell i un grup de treball es van centrar en un camp de batalla ubicat a la Serra del Toix, a Montagut i Oix. 8 mesos després, en Gorka ha tornat a Oix per presentar els resultats del seu estudi. Gràcies als detectors de metalls van poder trobar més de 500 peces, principalment bales. En Gorka destaca, però, troballes excepcionals com són puntes de fletxa d'època medieval medieval, monedes de l'època de la Guerra de Successió i bales de pistola, però també posa en valor la difusió i recuperació de la història d'aquest indret.
Tenim els resultats acadèmics o científics i per l'altre també hi ha uns resultats de dinamització i de transmissió del coneixement que també han sigut molt positius perquè ara la gent de Oix i d'Olot i de la Garrotxa coneix una mica aquesta part de la seva història que estava pràcticament en un estat d'amnèsia completament.
En aquest sentit, el regidor de l'Ajuntament de Montagut i Oix, Lluís Abel, destaca la importància de treballs com aquest.
És molt important aquests descobriments en si, per la història i rellevància, per poder donar una divulgació i, bàsicament, una conservació. Tot el poble, l'associació de Boxo, doncs, es va abocar per acollir i donar logística als arqueòlegs, especialment a Mangorca, i es crea un vincle també de coneixement personal, i don vida i dinamitza molt el poble.
A la Serra del Toix s'hi van viure emboscades violentes durant la Tercera Carlinada i precisament en aquesta zona de Montagut i Oix s'hi pot constatar com el tipus de batalles a Catalunya van ser diferents que les que van produir-se al País Basc o a Navarra. La xerrada va tenir lloc a la rectoria d'Oix, un espai que des de l'Ajuntament també es té previst potenciar. Si et tremolen els genolls és que ets aquí.
Doncs amb arqueologia, aquesta col·laboració entre el grup Basc CETAC i el grup osonenc Oques Grasses, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 6 d'abril de 2023. Més informació als butlletins informatius de la tarda, l'informatiu vespre de les 7 i, com sempre, minut a minut, a través del portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.